camins.
Una de les xacres increïbles pel dolor profund que genera en tant sentit, sobretot per a les persones més dèbils, és el tema dels abusos sexuals a l'Església. Tremendo, incomprensible. Per sort, cada revers tenebrós té el seu revers lluminós. I avui coneixerem a persones que tenen cura i donen la vida per ajudar els que les han patit. On va abundar el pecat, sobreabunda la gràcia.
Quan acaba el dia, comencen els camins.
Bona vesprada d'aquest dimarts 28 de setembre del 2021, dia 1 després de Josep Rull. Gràcies per triar-nos. Uf, metre's la mascareta, que estic sol a l'estudi. Que bé. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Avui en versió prèvia de la Champions, que sempre ens agrada. Una mica de camins i després ja mirareu si Pep Guardiola guanya el Messi o a la inversa. I amb la feroce competència del debat de política general al Parlament de Catalunya, debat de moment de ritme frenètic i del que s'estan traient moltes conclusions, moltes, moltes. D'aquest debat sortirem millors, ja veureu. Ens fixem en nosaltres mateixos, ara mateix en els nostres continguts, perquè avui tractarem un tema delicat, però ho farem amb màxima naturalitat i sense por, i amb una persona que sap del que parla. I és que ahir ens assabentaven que l'arquebisbat de Tarragona ha suspès de responsabilitats pastorals per un període de 15 anys, al prevere Manuel Fuentes per abusar sexualment d'un menor. Uns fets que va cometre fa més de 30 anys. Per tant, el sacerdot ha estat sancionat i apartat. Volem tractar aquest tema, el dels abusos sexuals en el si de l'Església, una veritable xacra, com us deia al principi, que està fent un mal terrible. Per això ens acompanyarà uns minuts, d'aquí una estona, Maria Teresa Compte. Ella és presidenta de l'Associació Betània, que des de Madrid i per tota Espanya fan acompanyament a víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església, específicament. Amb ella volem xerrar sobre la seva tasca i la seva experiència i la seva visió d'un tema tan trist i tan dur, sense por. Per cert, que tenim una pregunta al respecte, al nostre compte de Twitter, el del programa, us el recordo, @caminsestel. La pregunta que us fem avui és: creieu que l'Església fa tot el que pot per erradicar els abusos sexuals? Una pregunta seriosa. Allà hi trobareu diferents opcions i també podeu dir-hi la vostra, com sempre. Dimarts, setmana A, per tant, tenim Ciguatanejo, avui amb Verònica García Morales, que ens ajudarà a entendre una mica més el món i a nosaltres mateixos com a societat. I acabarem aquesta hora de ràdio rebent Rosario Santamaría, serà aquí en directe als estudis, i ens actualitzarà ella tot el que passa en el món de la vil pecúnia, del dinerín. Serà en la nostra secció Economia amb Valors. Doncs vinga, ja ens posem en marxa, anem cap a Madrid.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Maria Teresa Compte, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Molt bé, aquí fent ràdio i esperant-te amb moltes ganes de xerrar amb tu. Gràcies per treure uns minuts per atendre la nostra trucada, Maria Teresa.
Gràcies a vosaltres.
Doncs us la presento, amics i amigues oients. Maria Teresa és la presidenta, com us deia fa uns instants, de l'Associació Betània, la qual dona atenció integral a persones que han patit abusos sexuals en el si de l'Església. Maria Teresa, abans de res, què fa una catalana treballant a Madrid? Quines voltes dona la vida, no?
Fa molts anys que visc a Madrid. Uh-huh. Sí, fa molts anys ja.
Vaig... Doncs ja estàs, ja ets una madrilenya més.
Sí, visc a Madrid.
Molt bé.
No, jo... No he marxat mai de casa, de tota manera.
Vale. El teu cor encara és aquí a Catalunya, eh? Molt bé, molt bé.
Tinc la família, amics de tota la vida.
Fantàstic.
De casa meva.
Molt bé. Doncs escolta, ara ens parles de Betània, Maria Teresa, però vull fer-te una pregunta molt directa per començar. Una persona que ha sofert abusos sexuals es pot recuperar completament?
Completament és molt arriscat dir-ho, no? Si em permets, ho diré d'una altra manera. Una persona que ha patit abusos sexuals pot deixar de ser víctima. Sí, uh-huh. Els abusos sexuals victimitzen, no? Doncs sí. Es pot deixar de ser víctima, sí. Uh-huh. Sí. També ho puc dir d'una altra manera, potser més gràfica, no? Jo crec que es pot viure amb cicatrius, no es pot viure amb ferides obertes.
Maria Teresa, quan va néixer Betània i per què es va crear?
A veure, la nostra Constitució és de febrer de l'any 19.
Sí.
De fet, vam rebre l'autorització el desembre del 18, però ens vam constituir oficialment pel febrer de l'any 19. Ja feia temps, doncs, que una sèrie de persones, alguns coneguts, d'altres no, amics, doncs, que per les nostres tasques professionals o directament o indirectament coneixíem, no?, la realitat dels abusos sexuals perpetrats, bueno, en context religiós, i vam arribar a la conclusió que havíem de treballar junts perquè és un tema complex, que necessitava d'una intervenció integral, multidisciplinar, i perquè en aquell moment doncs, no hi havia cap resposta institucionalitzada, no? Uh-huh. I creiem que era necessari.
A quantes persones haureu donat suport en aquests anys, Maria Teresa, més o menys?
En dos anys hem atès a unes 74 persones.
Uh-huh. Molt bé. I quins serveis oferiu?
Nosaltres tenim un servei d'acollida, que és d'alguna manera el que... Bueno, d'alguna manera no, és el que rep, no?, la primera comunicació.
Sí.
Treballem amb les persones que ens truquen, o bé per derivar directament als diferents professionals, o bé per intentar aclarir una mica quina és la seva necessitat. I a partir d'aquí doncs, tenim un servei d'atenció psicològic, orientació legal, tant canònica com civil. Uh-huh. Tenim un equip de persones que fan acompanyament i també tenim un equip de persones que treballen en processos de reparació.
Uh-huh. Maria Teresa, sou una associació de laics, però viviu tot aquest acompanyament des de la fe, jo entenc. En algun moment, pels casos que heu rebut, per les experiències que heu tingut, doncs aquest pecat que es perpetra, m'ha agradat aquesta expressió que has utilitzat, perpetrat, aquest delicte d'abusos, us ha fet flaquejar les vostres creences?
Quina pregunta, això és...
Ah, pensaves una entrevista fàcil? No, doncs no fem aquestes coses aquí a Camins.
Nosaltres som una associació civil, és a dir, que la major part de les persones que la formem són persones que entenem que una de les dimensions de la nostra fe és la dimensió social.
Sí.
I entenem doncs, que el nostre compromís neix d'això, no? Que bueno, una opció per les víctimes, claríssimament, que no és una opció contra ningú, sinó a favor de tothom, uh-huh. Ho deixa molt clar. A veure, jo parlaré per mi, perquè evidentment els altres, la seva vida espiritual, doncs no sé, no puc parlar en nom dels altres, no? Jo parlaré en nom meu.
Molt bé.
No, a la meva fe no. A la meva fe no afecta. No. Jo tinc molt clar que és veritat això que Déu fa opció pels innocents, no? I les víctimes són innocents perquè tota víctima és innocent, no? Uh-huh. Això és important. Les víctimes poden haver comès i poden ser responsables, inclús culpables de moltes coses, però quan una persona doncs és víctima d'abusos sexuals, no se'ls mereix, no? Per tant, és innocent. Estem parlant en aquest sentit. No?
I tant.
Jo tinc molt clar que el Déu de Jesucrist, que és el Déu en el que creiem, doncs, ha fet una opció radical pels que més pateixen. No? La fa per tots, però sí que crec en aquesta opció de preferència. Per tant, no. A la meva fe, les meves conviccions més íntimes, no. Ara, sí que és veritat que jo no visc la meva fe sola, la visc en comunitat, i he de dir que em dol especialment, no?, que les nostres comunitats cristianes no siguin conscients d'aquest mal, que no és només un pecat, és un delicte. És un delicte sempre que es comet contra menors, però no només hi ha víctimes menors d'abusos sexuals, també hi ha víctimes adultes. Sí, em dol que no hi hagi prou consciència, em dol que no parlem mai d'aquest tema, em dol que les homilies no es pensi mai en les víctimes d'abusos, en les pròpies, no? Em dol que no es cregui per elles de manera més sistemàtica i em dol molt que hi hagi moltes persones doncs, que en un moment, quan ja els seus processos estan avançats o a vegades doncs, entrem en la dimensió espiritual, et diguin, no? Vull tornar a l'església perquè els abusos em van fer fora, no? Uh-huh. Això sí, això em dol molt, no? Em dol molt que s'hagi d'assumir això, no?
Arran del que estàs explicant, Maria Teresa, d'aquest...
Perdona?
Sí, perdona. Dic que arran d'aquest silenci que tantes vegades ha fet palès, no?, enmig d'aquesta situació tan complexa, tu creus que el papa Francesc està trencant una mica aquest tabú? Perquè ell, molts cops, obertament parla, no?, d'assumir aquesta realitat, d'anar a per ella, com qui diu, i de demanar perdó o fer el que calgui.
Sí, jo crec que hi ha una història, no?, de consciència progressiva i paulatina, que, bueno, doncs que podríem desitjar que fos molt més, no? Hi ha intervencions, evidentment, de la Santa Seu, en aquest cas, doncs, del Sant Pare, no? I els últims anys, no? Des de l'any 2005 jo diria que hi ha un compromís cada vegada més evident. I el que passa és que Roma a vegades és molt a prop i a vegades és molt lluny, no? I al final aquest problema el vivim les comunitats locals.
I tant. Sí,
evident que s'agraeix que el Sant Pare digui o deixi de dir, no? Però la qüestió és com ho fem a les comunitats cristianes locals, no? Com ho fem?
Doncs, Maria Teresa, parlant justament de com ho fem, jo volia demanar-te, perquè també, si no estic mal informat, feu també prevenció. Com feu aquesta prevenció per conscienciar les persones?
Bueno, nosaltres no massa, eh? Jo t'he de dir que nosaltres el que fem és fonamentalment atendre a les persones que ja han sofert victimització. Sí que és veritat, doncs, que amb els contactes que tenim amb altres institucions, amb institucions d'església, diguem, o, doncs sí, evidentment, doncs s'ha de parlar de la prevenció. El que passa és que, mira, la millor prevenció és assumir el que ha passat i saber el que ha passat, perquè si no sabem què ha passat, difícilment ho podrem prevenir. Clar, la prevenció és parlar del futur, no? Però parlem de prevenció perquè venim d'un passat,
sí.
D'un present. Si jo no sé, és que jo vull insistir en això, no? Si jo no sé què ha passat, què és el que jo vull prevenir? I no sé el que ha passat, no?
Perquè justament és molt important perquè una persona es curi i pugui superar com a mínim parcialment aquests estralls d'un abús, doncs que tregui, no?, el que porta dins per poder descansar.
Home, és clar, les persones necessiten explicar el que ha passat, no? Necessiten que se les escolti. Però no només que se les escolti, necessiten que es reconegui i que es reconegui públicament que el que els ha passat és una injustícia. A vegades parlem molt d'escoltar. Escoltar només és el primer pas. Escoltar passa per reconèixer la condició, no? Que no és una condició estable, eh? Això de ser víctima no ha de ser una cosa per tota la vida.
Sí.
I és una cosa per tota la vida, alguna cosa hem fet mal feta, ho estem fent mal feta, no? No, el que passa és que s'ha de reconèixer que hi ha una injustícia comesa contra una persona.
Tu creus que les víctimes necessiten o és part important que els culpables paguin?
Això de pagar depèn de com ho entenguem.
Vull dir, a veure,
jo els processos que conec, el que he de dir és que normalment, les víctimes són tantes com persones, no? I saps allò que deia Benet XVI, de que quin és el camí cap a Déu? Doncs el de cada persona, no? Al final, vull dir, doncs això és una mica semblant. Víctimes, cada persona, no?, que ha sofert això és un ser personal que ho ha viscut en la seva realitat i les seves circumstàncies. Què vol dir que necessita que paguin? Necessitin que es faci justícia, evidentment.
Sí.
Ara, hi ha camins diferents, no? Perquè hi ha delictes que han prescrit. Per tant, en aquelles persones ja no les podem portar davant de la justícia ordinària. Hi ha persones que han mort. Per tant, ja no hi ha un culpable perquè ja ha mort, no? Quan els delictes han prescrit, com es fa justícia? Per això nosaltres també estem portant a terme processos de reparació, no? Els casos que poden anar a la justícia ordinària, intentem que vagin a la justícia ordinària. I també després és molt important que cada persona, home, evidentment, a veure, si estem parlant d'abusos comesos en temps present contra menors, és que aquí no hi ha discussió. Tots sabem què hem de fer, no? Quan la persona els està patint sent adulta, la persona ha de decidir què vol fer. I aleshores això necessita un acompanyament i necessita que la persona se senti segura, en un àmbit de confiança, i sobretot, saps el que necessita? Que trobi algú que li digui, no pateixis. Jo, nosaltres, serem aquí fins que això s'acabi.
Doncs sí, és el que t'anava a dir. Té tota la pinta que des de Betània és una de les vostres principals tasques, eh? El dir és som aquí, t'acompanyem...
Sí, això és el que fem. Això és el que fem, no? Quan les coses no van gaire bé, quan la gent té por, quan hi ha moments de crisi, el que diem és, necessitem temps, no pateixis. Nosaltres serem aquí demà passat, no? L'altre dia m'ho deia una persona. No em deixeu, no? No et deixarem, necessites temps. Trenca el temps. Però quan torni, nosaltres seguirem sent aquí, no? I si el procés dura 2 mesos en lloc de 15 dies, o dura 7 mesos en lloc de 2, nosaltres seguirem sent aquí, perquè el que sabem és que si no hi ha una opció de veritat incondicional, la persona, evidentment, s'aturarà moltes vegades pel camí, i si quan s'atura no hi ha ningú, doncs ja em diràs, no?
Sí. Maria Teresa, ara et faré una pregunta. Són temes complexos, eh? Són temes complexos perquè tractem de temes molt seriosos que toquen profundament a la persona i, com tu dius, és molt difícil col·lectivitzar perquè, clar, cada persona és un món, ho viu d'una manera, etcètera, ¿vale? Però jo et faré una pregunta. Si no tens resposta o no saps dir-me-la, doncs un passapalabra queda fantàsticament bé, també. Segons la teva opinió, què està passant a l'Església? Perquè jo m'ho pregunto, és a dir, per què tantíssims casos d'abusos d'un tipus, d'un altre? Quina penses tu que és l'arrel d'aquest mal?
La por.
La por.
La por, sí. Crec que és la por.
Pots aprofundir una mica?
Sí, suposo que passen més coses, eh? Suposo que aquesta no és l'única, però no tenim gaire temps. La por. Tenim por de les víctimes? Tenim por de les víctimes. Per què? Doncs perquè les víctimes ens recorden els seus victimaris. I els seus victimaris són sacerdots, catequistes, religioses, religiosos, persones que per nosaltres representen no només una relació de caràcter pastoral, sinó que representen la divinitat, no? Representen, són una mediació, fonamentalment quan es tracta de sacerdots o religiosos o religioses, no? Però també laics que tenen ministeris pastorals. I això ens fa por. Ens fa por. I perquè a vegades ens resulta més fàcil descobrir els pecats del món que reconèixer els nostres propis pecats. I perquè ens costa reconèixer que persones que, bueno, que aparentment doncs, són quasi perfectes doncs, pels seus ministeris, consagrats o ordenats, són delinqüents i són pecadors. Això ens costa molt. El que no pensem és que aquestes persones han generat molt dolor, molt sofriment, que hi ha unes víctimes.
Maria Teresa,
ens costa molt.
Sí, sí. Jo, sincerament, ara em despullo una mica, metafòricament, evidentment, en antena, perquè, clar, aquesta resposta que m'has donat de la por, ara estava jo intercanviant mirades amb el nostre productor i li estava sentint amb el cap perquè m'ha semblat molt profunda. M'ha posat la pell de gallina, sincerament, la por, la por a afrontar la veritat al final. O sigui, que realment veig que tens una mirada, si m'ho permets, doncs molt afilada i, evidentment, amb tantíssima experiència, és així. Si et sembla bé, et faig la darrera pregunta.
Sí.
Mira, l'Evangeli és molt dur contra els que escandalitzen des de dins de l'Església i els que escandalitzen justament escandalitzen a les persones més febles, perquè al final qui pateix són els febles. I no reproduiré el que diu l'Evangeli, però és molt dur. També és cert, i molt cert, que la misericòrdia de l'Evangeli i de Jesucrist és infinita, i ho recordava jo la meva entradeta amb aquesta frase de on va abundar el pecat, va sobreabundar la gràcia. No? Tu creus que hi ha esperança, que aquesta ferida es pot curar, es pot superar, que aquesta por...
Sí, només faltaria. Si no es pogués superar, ara em posaré tremenda jo,
vinga.
Si no es pogués superar, Jesucrist ens hauria vengut una cosa que no, no? Que no funciona del tot. Oh, i tant que es pot superar. El que passa és que ens hem d'aturar i voler reconèixer el sofriment de les víctimes. Mira, jo no conec cap víctima que sigui venjativa. Cap ni una, de debò, eh? I fa uns quants anys que em dedico a això. No en conec cap que sigui venjativa. Sí que n'hi ha moltes que estan enfadades, perquè han trucat a moltes portes, no? I no han rebut resposta. Aleshores, quan un truca moltes vegades i no rep resposta, no l'entenen, no l'escolten, no el reconeixen, doncs al final s'enfada. Però venjatives no conec a cap de víctima, cap ni una, cap ni una. Per tant, l'escàndol hi és, el pecat hi és, el delicte hi és, però aquí no estem demanant venjança ni res de tot això, eh? Jo crec que el que es demana és el reconeixement del que ha passat molta humilitat, molta humilitat, i després assumir una cosa, si em permet,
sí,
que probablement és l'efecte més específic dels abusos sexuals perpetrats en contextos religiosos. Mira, no, l'efecte, l'específic, és el que nosaltres podríem dir la devastació espiritual i la devastació religiosa. Els abusos perpetrats en les institucions religioses per persones que tenen a les seves mans ministeris pastorals, saps què fan? Matar l'ànima i embrutar el nom de Déu. Perquè això, al final, és el, probablement és la, el dolor i el patiment més greu que les víctimes porten al seu cos, al seu cor i a la seva ànima.
Doncs,
que ens faria falta,
sí,
aturar-nos davant d'això, perquè veure el trauma religiós de tantes i tantes i tantes persones, no sé, és dur, eh? És molt dur.
Crec que val la pena parlar-ne, reflexionar obertament, sense por, i afrontar justament aquest tema, doncs com ho feu, com ho fas tu, Maria Teresa, i com ho feu des de Betània, doncs amb aquest acompanyament i amb aquesta valentia. I enhorabona, perquè, escolta, no sé com ho hauran percebut els nostres oients, però aquí a l'estudi vibracions potents en tot el que ens has explicat.
Bueno, nosaltres també necessitem suport, eh? Necessitem,
doncs,
suport espiritual i necessitem suport material.
Doncs des d'aquesta casa el teniu. Ja tens el meu contacte de WhatsApp, ja m'has vist la foto, doncs ahir, quan necessiteu.
Bueno, nosaltres us ho agraïm moltíssim. Gràcies pel que feu, per la vostra tasca, i gràcies per donar-nos aquest espai, que al final, doncs, és parlar d'una cosa que és veritat, no ens produeix cap tipus de plaer ni d'emoció,
no,
però és un repte important que tenim a les nostres mans.
Maria Teresa Compte, presidenta de l'Associació Betània, moltes gràcies per estar a Camins, sí, i enhorabona per la tasca que feu, sorda, sofrida, segur, amb dificultat, però donant la vida pels altres. Molta força i molts ànims.
Gràcies. Bona nit.
Bona nit. Publicitat i estrena. Ens posem a tractar d'entendre millor el que passa amb la societat i amb els nosaltres mateixos. Serà amb Zihuatanejo. Tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:45 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. Com dèiem, a 3:45 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Camins.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Zihuatanejo.
Verónica García Morales, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Què tal? Avui des de casa, eh? Què t'ha passat? Estàs bé?
Estoy bé, sí.
Vale, Verónica, que ha tingut algun petit problema de salut, res greu, amics oients, i en este cas avui entra des de casa seva i està descansant. Verónica, no sé tu, m'ha dit Ferran, el nostre productor, que has estat escoltant l'entrevista a la Maria Teresa Compte, la presidenta d'aquesta associació Betània, sobre el tema dels abusos. No sé com ho has viscut, jo ho he viscut amb la pell de gallina, eh?
Así es, Rafa,
se
vive con mucha atención, con una intensidad emocional, bueno, que prácticamente no se puede describir con palabras, sino como tú bien lo has hecho en la entrevista o lo has manifestado, con miradas y el ambiente, ¿no?, que se crea cuando se habla de este tema, pero el cual és necessari i és molt important, pues, ponerle voz.
I tant. Verònica, doncs això, acabem de parlar amb ella, Maria Teresa Compte, aquesta associació que fa una campanya i un acompanyament a les víctimes dels abusos sexuals al si de l'Església, concretament, i crec que tu volies continuar una mica el fil i parlar-nos de diverses coses. En primer lloc, del paper de la família, les associacions i la societat en el seu conjunt davant aquesta violència sexual, a lo millor ja no tan enfocada a l'Església, sinó en general contra nens i adolescents. No és cert, Verònica?
Así es, porque, bueno, creo que es importante porque en el ámbito, bueno, de la Iglesia, como se ha llevado a cabo en la entrevista, tiene un impacto muy fuerte, pero también la Iglesia no deja de ser ese reflejo de lo que se vive en la sociedad, y en la sociedad existe esa violencia sexual contra niños y adolescentes, y aquí pues vemos cómo estos escenarios pueden ser incluso en ese escenario tan íntimo y privado que nosotros identificamos, ¿no?, con la familia, uh-huh, que también es un espacio muy doloroso cuando esto ocurre, pero también vemos, por otro lado, pues cómo también la sociedad va cambiando en cómo reaccionar y cómo enfrentarse a este tipo de violencia, sobre todo de cara a romper ese silencio, algo que también se ha mencionado y que es muy importante.
Uh-huh. A més, Verònica, volies presentar-nos un altre servei que ens agafa una mica més a prop que el de Betània, que està a Madrid, tot i que actuen per tota Espanya, i aquest altre el tenim a Tarragona, i que és conegut com Bernahus. Bernahus, en què consisteix?
Claro, aquí ya nos vamos a otro ámbito de otro tipo de respuesta, ¿no? Ya no es tanto de la sociedad o las asociaciones, sino la administración pública, ¿no?, que tiene la obligación, pues, de garantizar a los niños y adolescentes pues una vida libre de violencia sexual en específico, ¿no? Entonces, este servicio que se conoce como Bernahus, es, bueno, lo que busca es atender a niños, niñas, adolescentes que han sufrido este tipo de violencia, pues de una forma integral, que era algo que también nos comentaban en la entrevista anterior, pero claro, esto desde una política pública, y es pionera, de hecho es en Tarragona, es una de las ciudades que implementa este programa de forma pionera en toda Cataluña y en el marco de España en su conjunto, uh-huh, porque lo que hace esta perspectiva integral es que, digamos, se pone en el centro de este servicio a los niños y a las niñas. Uh-huh. Y por tanto, lo importante es proteger a ese niño y a esa niña, lo importante es escuchar a ese niño y a esa niña, y lo que se busca es crear esto, un espacio amigable, un espacio más amable, tanto desde el mobiliario, de los juguetes, de los utensilios que se van creando en ese ambiente, hasta de cómo se tiene que escuchar a los niños, a las niñas. Por ejemplo, pues ahí están los médicos, están las fuerzas de seguridad, están los jueces. Es decir, no es el niño quien tiene que ir a cada uno de nuestros departamentos, sino que todos, de forma conjunta, están allí al servicio, pues, de estos niños y niñas que en este momento están en una situación de extrema vulnerabilidad.
Doncs, efectivament, és un servei d'atenció integral, com bé ens expliques, perquè tothom està al voltant de la víctima, en aquest cas, per ajudar-lo de manera molt natural i molt completa. De fet, si sembla molt el que ens estava explicant la Maria Teresa Compte, aquest servei d'acompanyament integral que fan també a les víctimes, en aquest cas, doncs, que han patit aquests abusos al si de l'Església. Jo volia fer-te una pregunta, que està una mica fora de guió, però a veure què em contestes. A nivell sociològic, Verònica, que estigui tan palès avui en dia en la nostra societat, doncs, aquest tema d'abusos a menors, a tothom, com s'explica, si és que es pot explicar de manera senzilla i si és que té una explicació lògica?
¿Cómo se explica el que estemos constantemente con el debate sobre los abusos sexuales?
¿Por qué sucede, por qué sucede tanto esto en la sociedad, los abusos?
Bueno, esto precisamente porque todavía se tenía muy interiorizada esta idea de que los niños, las niñas, los adolescentes no tienen o no tenían esta reconocida esta autonomía por parte de la sociedad. Uh-huh. Es decir, lo que actualmente ha cambiado, y que algunos pueden hacer ahí alguna crítica en este sentido, negativa, ¿no? De decir, bueno, ahora a los niños, a las niñas, se les permite absolutamente todo, esta es la crítica no más negativa, y no encuentran ningún tipo de límites, y que esto incluso podemos vincularlo luego a otros temas que vemos hoy en nuestra sociedad sobre pues, cómo es, ¿no?, la juventud y demás. Uh-huh. Sin embargo, una cuestión es que antes no estuvieran en el centro también con una voz propia dentro de la sociedad, y otra es que se permitiera este tipo de violencia y de abusos sexuales contra los niños y las niñas.
Verónica, mira, ven molt bé aquesta darrera explicació teva, per la teva part, perquè volem fer també un canvi de tema i ens volies parlar també de seguretat urbana de ciutat i de joves, també dins d'aquesta cosa que ens explicaves de que dels límits, no?, per als joves, etc. Perquè aquests dies, Verónica, tu saps, una de les imatges més repetides, més comentades, són aquests macrobotellots de Plaça Espanya a Barcelona i altres regions i ciutats, per suposat. Estem parlant de més de 25.000 persones aplegades, una barbaritat, a més que han acabat, no les 25.000 persones, evidentment, però una part han acabat en pillatge, en destrosses, en aldarulls i amb molts detinguts. Imatges colpidores que ens interroguen, que ens generen debat i conflicte entre responsabilitats, buscar responsabilitats i que es van passant d'uns uns als altres. No? Ningú acaba d'encontrar el motiu sobre aquestes imatges i aquests comportaments. Què ens pots explicar tu, Verónica?
Claro, este escenario es sumamente complejo, bueno, aunado a lo que comentábamos anteriormente, porque aquí vemos un tema que es cómo percibimos la seguridad en una ciudad como Barcelona, ¿no? Constantemente hay titulares, ¿no?, en la prensa, en los medios de comunicación, sobre que, de acuerdo con las encuestas, la mayor preocupación de los habitantes de Barcelona es la seguridad. Aquí es importante ver qué es lo que percibimos como algo inseguro, manifestaciones, concentraciones, ahora, por ejemplo, los botellones. Pero luego esto también nos lleva a otro tipo de reflexión, y es, en el caso del ocio en la ciudad, y en concreto del ocio nocturno, es decir, cuáles son los espacios de la ciudad de los jóvenes y pensados para los jóvenes. Uh-huh. Está claro que, por ejemplo, todo esto de los destrozos, actos vandálicos y demás, son hechos puntuales y, afortunadamente, también son por una minoría. No, esto no representa a la juventud, pero también tenemos que pensar y reflexionar sobre eso, las necesidades que tienen los jóvenes de expresarse en esos espacios y qué espacios tenemos como sociedad y como ciudad para que ellos puedan expresarse.
Doncs efectivament cal preguntar-nos moltes coses, cal examinar-nos, cal conèixer per què passen les coses, per què succeeixen, i quan ens trobem el problema, doncs també identificar com es pot solucionar. A tot això ens ajuda Verónica García Morales, sociòloga, i estem molt agraïts. Gràcies, Verónica. Se'ns acaba el temps, com sempre, com és la nostra xacra en aquest programa, però com sempre, molt contents d'escoltar-te i gràcies a tu a entendre una mica millor el món. Ara falta que els qui manen també l'entenguin. Això estaria molt bé directament. Els convidarem a escoltar aquesta secció, Verónica.
Moltes gràcies, Rafa.
Cuida't molt, que en 15 dies et volem aquí a l'estudi,
Molt bé.
Vinga, cuida't i gràcies, Verónica. Una mica de publicitat i ens endinsem en el món de l'economia. Ara venim.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
De Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix a tota la família i sol·licita Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Dinafen Plus ja. Per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
4 minuts i arribarem a 9:15. Cal fer un màster, per dir-lo en català. Jo faig un esforç mental que ara no sé com seguir ja. Moment de rebre en aquest estudi la persona amb el nom més radioestelístic de Catalunya, Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Molt bona vesprada, Rafa.
Molt contents i feliços de rebre't un cop més en aquest programa amb aquella alegria que destil·les, Rosario. Oh. L'alegria de Rosario Santamaría. Hem fet un rodolí facilón.
Sí, sí.
Encetem aquests minuts d'economia perquè...
Economia, alegria, Santamaría.
És que, clar, quan encaixen les coses és que és fàcil. Perquè estem aquí perquè estigueu ben informats i ben al cas de tot el que es cou en el món de la pela. Vinga, va, ens hi posem i comencem amb notícies, amb un tema, en fi, que jo considero que és una mica curiós, perquè a priori sona molt bé, però després quan llegeixes la lletra petita ens deixa una mica sorpresos. Parlem de l'aprovació del salari mínim per part del Consell de Ministres. Rosario.
Sí, sí, és una notícia d'aquest matí, que s'ha aprovat la pujada del salari mínim. Passa dels 950 euros als 965 euros mensuals en 14 pagues. I s'aplica de manera retroactiva des del primer dia d'aquest mateix mes de setembre. És a dir, que s'ha de tenir en compte per a la propera nòmina que s'ha de pagar doncs, en un parell de dies.
Eufòria en l'equip del programa fent la onada aquesta. Bravo! Aplaudiments per al Consell de Ministres, reverències, estàtues, monuments... Fantàstics, enhorabona a tothom. Ens podem retirar ja directament perquè amb aquesta pujada doncs, no ens cal més. I es tracta, Rosario, d'una pujada de salari que ve envoltada d'una certa polèmica.
Sí, la veritat és que sí, perquè la patronal COCEPIME, per exemple, ha rebutjat aquesta pujada perquè creu que hi haurà menys feina i més economia submergida.
Vaja.
Donat que hi haurà empreses que no podran assimilar aquestes pujades de sou. Uh-huh. I recentment el governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, va alertar que en un context de sortida de crisi, la pujada doncs, també pot tenir un impacte no positiu sobre els treballadors del sector que estan més endarrerits en la tornada als nivells d'activitat previs a la pandèmia, com és el cas, per exemple, dels serveis o de les pimes.
En qualsevol cas, Rosario, a priori una notícia positiva pel treballador.
Aquí hem estat aplaudint, ja ho has sentit. Aquí darrere estava tothom. La veritat
és que
sí. El nostre
públic embogit.
Sí, sí. I la veritat és que bona falta fa als treballadors i als empresaris guanya més diners, Rafa. Perquè el preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista ha tornat a disparar-se. Ja sé que això dels impostos, les factures, és un tema que a tu t'agrada,
molt,
eh?
Molt.
Vinga, vinga. Avui arribarà als 182,71 euros el megawatt hora, el segon preu més car de la història.
Que bé.
Aplaudiments, vinga, també.
Ui! No esteu contents en res, ja us ho dic ara.
No esteu contents en res. La vida és bella, amics, aquestes tan de pito. I estem molt feliços, no ho feu cas. Explica'ns, Rosario, més sobre aquesta meravellosa pujada de la llum. Frisem, per saber.
Sí, jo, si vols, apaguem el llum. He portat una espelma d'aquestes, saps, de la vella de Pasqua? La vella Pasqua, la han de reaprofitar. I si voleu, això sí, els tècnics, si us plau, que continuem amb l'electricitat. Doncs veure, segons les dades de l'operador del mercat ibèric de l'electricitat, el cost de l'electricitat prolongarà el seu ascens una jornada més, després de la pujada de gairebé el 9% registrada ahir dilluns. El preu oscil·larà entre els 154,58 euros, que costarà a les 4 de la tarda,
sí,
i els 195,33 euros de les 9 del vespre. És a dir, un dels moments de més consum i estem a tocar a les 9 del vespre.
A les 9 del vespre estarem nosaltres aquí tancant el programa.
Efectivament.
O sigui que ara ho deies de broma, però demà probablement ens toqui encendre les espelmes.
Encendrem les espelmes.
I posar una mica allò de vainilla, aroma de vainilla.
Sí, i... home, quedarà xulo, un programa. Sí, a veure, pensa-ho, li donaríem aquí un ambient místic.
Et dic una
místic,
cosa, Rosario. En
mola,
aquest estudi,
no,
per
no
aquest
ho veig
estudi,
malament.
Per aquest estudi passa molta gent i de vegades una mica d'aroma de vainilla... Sí, perquè sobretot el programa de Toni Marín, això és com les Rambles, o sigui, passa la gent, et venen una flor, tal, n'hi ha de tot, i una mica allò d'aroma agradable.
Saps també què passa? Que amb la mascareta a vegades no sentim tant els olors, i aleshores la gent s'aprofita.
Depèn.
Una mica...
Depèn.
Jo vinc dutxada, m'acabo de dutxar abans de venir. El que passa és que he vingut a caminar i ja...
A la redacció ja et dic jo que t'has de posar 4 mascaretes per... En fi. Doncs bé, el preu de la llum repren així el camí alcista, i malauradament és possible que encara marqui i xifres de rècord, de veritat, que és un gust. Jo hi ha dues coses que quan passen o celebro a lo gran, els impostos, ja ho saps, i pagar més pels serveis.
Ho sé, per això t'he agafat aquesta notícia, perquè sabia que t'agradaria, la veritat. Així que res, ja veus que hem de portar espelmes.
I tant. Doncs escolta, em sembla tot molt bona idea, menys mal que tenim notícies positives, però aquest cop de veritat,
sí.
Posem-nos seriosos per un moment, sí, i donem una notícia positiva.
Sí. Mira, el grup Bonpreu, propietari de les ensenyes Bonpreu, Esclat, Esclat Oil i Bonpreu, Esclat Energia, està immers en un procés de transformació integral del seu centre logístic. Això és perquè el creixement orgànic de la seva xarxa de supermercats, amb un ritme mitjà anual del 10% més de facturació i noves obertures programades, obliga a treure el màxim rendiment dels magatzems ubicats a Hostalets de Balanyà, a Osona. Bonpreu ha invertit en el que ha transcorregut del 2021 més de 32 milions d'euros per reconvertir la seva ciutat logística i també per augmentar la potència d'energia fotovoltaica d'autoconsum i així donar resposta a l'auge de la demanda per part dels seus clients.
Doncs en aquest cas, efectivament, sens dubte una molt bona notícia per a un sector en auge com és el de l'alimentació i en aquest cas per aquesta empresa amb seus a les Masies de Voltregà i que té supermercats en diferents poblacions del Principat de Catalunya. T'agrada anar al supermercat, Rosario? La pregunta del milió.
Home, doncs la veritat és que a mi no m'agrada gaire, la veritat. Però compro sovint online i entenc que amb aquest magatzem, doncs mira, ho tindrà més fàcil per servir-me la comanda.
Doncs sí.
Rafa, que la melodia de Bonpreu no la conec. No la podré cantar aquesta nit, em sap greu, eh?
Jo te la faig.
Sí? Inventa-te-la,
vinga. Des de la teva visita de la setmana passada, que totes les cançons publicitàries del món, ja t'ho dic, Rosario, tots els singles els faig amb la melodia de Mercadona.
Vinga, va.
Des d'aquí, una salutació al senyor Roig, evidentment, sí, com cada setmana. Per tant, en el meu cap, la de Bonpreu és... Bon preu, bon preu. I ja està, i ja la tindríem. I vinga, terminem aquesta secció de notícies d'avui amb la moda. Home, i tant, això ens agrada molt en aquesta casa.
A mi sí, a mi m'agrada molt.
Aquí som molt cool, sobretot la nostra recepcionista del matí. Sí. Una abraçada a l'Àngels, tu no la coneixes, però és molt fashion ella, que segur que ens està escoltant com a mínim a la repetició del matí. Doncs Rosario, que et veig molt estirosa tu també,
sí,
la notícia fa referència a la nova marca de roba de Mango.
Doncs sí que m'agrada. Sí, l'empresa número 2 de la indústria espanyola de la moda ha creat un nou concepte dirigit a un públic amb més nivell adquisitiu i allunyat de la moda ràpida. La nova marca es diu Altermaid. Estarà disponible online i a botigues d'Espanya, França, Alemanya i els Països Baixos a partir del proper mes de novembre. I de moment, això sí, només hi haurà roba per a dones. Ah, se siente...
Ah, amigo. I escolta, què podran trobar les dones en aquesta nova botiga?
Pues mira, peces bàsiques. I amb una producció, sí, les típiques...
Què és per tu una peça bàsica?
Fondo d'armari. Les peces atemporals. Quan vulguis fem una xerradeta de moda.
Fondo d'armari, eh? Lo que no té el Barça.
directament. No té fons d'armari.
Jo futbol no domino, no domines, però fons d'armari.
Ja ens posarem al dia.
Un bon trens, un bon bolso, unes sabates negres típiques, pantalons negres, camisa blanca, aquest tipus de peces. I aleshores es veu
que
la...
Prens nota, no, Ferran Capdevila, perquè tu ets molt de complements.
Sí, però és per dones, per la teva mare. O sigui, em voleu fer un regal la setmana que ves al meu
estar, eh? Jo ahí lo dejo. Ell és molt modern, ell igual es posa una falda, no té problemes.
Sí?
Vinga, doncs explica'm una mica més, sisplau.
Bueno, pues que sàpigues que serà més sostenible, amb el medi ambient i amb uns volums de producció més baixos. I amb aquesta nova marca, doncs Mango preveu facturar 25 milions d'euros i entrar en beneficis en només 3 anys, segons fons de l'empresa. O sigui, bona notícia, igual que la de bon preu.
En aquest cas...
Mango, Mango. Senyor Roig ens ha de posar ja patrocini.
Senyor Roig...
Sí, jo no sé com dir-ho.
Et dic un problema, hem contactat... No, tu prens a risa, però hem contactat amb ell.
Sí? Sí. A mi directament?
No, amb ell, amb el Roig, perquè tenim el seu número. Però no contesta. Sonen uns grillos, com es diu en català? Grillos, no sé com es diu. Cric, cric, cric. I no, de moment no
posarem l'espelma. Posem l'espelma perquè ens faci cas.
Exactament,
com ho veus?
Vinga, a Santa Rita. Doncs m'agrada molt, per cert, el nom d'aquesta iniciativa, la barreja Alter del llatí i Made de l'anglès, i el fet que sigui sostenible amb el medi ambient. Per cert, ahir vam estrenar la secció del medi ambient, ja trauré aquest tema amb la Maria Marcet. Molt maco tot plegat. T'agrada tu o què?
Sí, a mi m'agrada molt aquesta marca. No vull tampoc fer molta publicitat, però a mi m'agrada, sí.
Però la coneixes?
Sí, molt. Ah, no, aquesta no, la de Mango, sí, la que hi ha darrere. No, sí. De quan tu mira, me recordo que em sembla que la primera vegada vaig comprar una cosa ja als 13 anys, que es diu aviat, eh?
Als 13 anys.
Sí. Doncs, sí, escolta, que una ja té una edat, eh?
Escolta, gràcies, Rosario, per aquestes notícies. Fem uns segons de publicitat i tornem de seguida.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Soc Ignasi Miranda i cada dia us ofereixo des de Ràdio Estel el millor resum de l'actualitat religiosa i social de manera propera i serena. A 3:15 i a 6:45 de la tarda podeu escoltar-nos sense distància. De dilluns a divendres, molt a prop de vosaltres, les notícies del moment sense distància. Com dèiem, a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. Radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Doncs se'ns escapa el temps, però volem acabar el programa d'avui, encara que sigui amb una mini-entrevista molt femenina, per parlar amb Maria Freiria, que és cofundadora de eBusiness en Digital Marketing i perteneix a Woman Evolution. Rosario, què ens pots explicar de Woman Evolution?
Es tracta d'un espai d'informació, coneixements, recursos i networking per a la transformació personal i professional de dones directives, empresàries, emprenedores i professionals. Uh-huh. La seva filosofia està alineada amb l'Agenda 2030 de l'Assemblea General de la ONU, sobretot en els seus objectius relacionats amb la salut, la igualtat, el fet de reduir les desigualtats i generar aliances.
Maria Freiria, bona vesprada.
Bona vesprada, què tal?
I gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquí al Camins. Maria, anem al moll de l'os. Com va sorgir aquesta iniciativa de Woman Evolution?
Doncs pues mira, aquesta iniciativa va sortir de dues emprenedores, la Lídia Codinacchi i jo mateixa, que vam pensar des de bon començament, portava molts anys fent organitzant esdeveniments per a directives empresàries en temes de salut, en temes de lideratge, però vam pensar que volíem fer, donar un pas més enllà. Volíem evolucionar les dones professionals. I d'aquí va sortir el nom de Women Evolution, amb la idea d'anar més enllà, intentar també ser tendència en tots els temes de formació, de transformació per les dones directives i empresàries. I d'aquí va sortir la idea.
El proper 7 d'octubre, Maria, bona tarda, organitzeu el Congrés Lideratge Femení en l'Era Digital, Salut i Innovació Empresarial a SAD Creàpolis, amb un cartell de ponents d'alt nivell. Què ens pots explicar d'aquest proper congrés?
Pues mira, aquest congrés anirà sobre salut, innovació i lideratge en l'era digital, òbviament. És un congrés que està estructurat en format híbrid, com l'any passat, que vam fer SAD Creàpolis al mateix recinte d'innovació empresarial. És un format que el fem digital i el fem streaming i el fem presencial, i té uns panels excepcionals amb primeríssimes figures professionals de l'àmbit de la transformació digital, del món dels negocis, de la salut, del màrqueting adreçat a dones directives, al màrqueting que té com a objectiu la comunicació en femení. I també tindrem taules on debatrem amb personal, professionals, dones professionals a l'àmbit de la salut, com metgesses, infermeres o emprenedores del sector farma, per saber com fan xarxa entre elles i com està la situació de les dones a nivell del sector de la salut. També tindrem una taula amb diferents professionals de l'àmbit del grup Quirón Salut, on parlarem sobre la bellesa natural, sobre tot el tema de la sexualitat femenina en les diferents etapes de la maternitat, i parlarem també sobre nutrició per la dona directiva. I, finalment, farem una taula molt interessant també sobre organització d'empreses, de com organitzar-nos com si fos una orquestra sinfònica, que això ens ho planteja el Marcel Gorgori, que també formarà part d'un dels panels que presentem en aquesta nova edició, i ajudarà les empreses i les directives empresàries allà presents, doncs, com organitzar l'empresa des d'aquest punt de vista. Per tant, tenim panells molt diferenciats de temes de màrqueting, de temes de negocis, de temes de salut, d'emprenedoria, també tindrem un panel, vull dir que molt interessant per diferents sectors i perfils professionals de dones.
Doncs Maria Freiria, responsable d'aquesta iniciativa Women Evolution i totes aquestes tasques, moltes gràcies per acompanyar-nos, encara que sigui a la velocitat del raig, perquè se'ns acaba el temps, aquí al Camins i a la secció Economia en Valors. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer, bona nit.
I Rosario Santamaría, ha estat un plaer, ens has informat i hem rigut. Què més podem demanar?
Res més.
Que et cuides. Salut. I que tornis properament. Nosaltres que ja recollim. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Vinga, la nostra pregunta tuitera d'avui, avui molt seriosa, en el nostre compte de Twitter, @caminsestel. Creieu que l'Església fa tot el que pot per erradicar els abusos sexuals? Què ha dit la parròquia, Maria José?
Un 16% no en absolut, i el 83,3% la que ha guanyat cal millorar molt.
Doncs que cal millorar, jo crec que aquest és el resum, i que cal, com ens han dit en l'entrevista d'inici, la Maria Teresa Compte, que cal no tenir por, seguir avançant i enfrontant-nos a aquesta xacra. No és cert, Maria José?
Cert.
Molt bé, el comentari de qualitat, cert. Gràcies, Maria José. Recordem que també ens podeu seguir a l'Instagram del programa Camins Estel, Camins Estel, allà també ens hi trobareu. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, l'equip que no baixa la guàrdia ja ha fet possible aquest capítol 12 de Camins. Un home que fa plorar de plaer al seu perruquer quan li talla el cabell és el Ferran Capdevila, la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, la creadora de la frase "ha llegado a su barrio un camión de patatas", Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, Carla Buigas en la redacció d'informatius, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, a les vies de so. Ja tenim preparats i sense cap temblor en les mans, serens com a setes, a Carla i al Pere Juventí per informar-vos del que convingui. I nosaltres marxem, com sempre, amb tota la il·lusió de que el Madrid palmi contra el Sheriff de Nottingham, no, no és broma, i marxem orgullosos, jo personalment, perquè avui no he dit la paraula tranca. Tots contents, tots tranquils, un logro professional. Una salutació especial pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, ojo, cuidao, que l'aigua de la dutxa surti a la temperatura correcta,
I vosaltres, els que ens acompanyeu en directe, bona nit, descanseu i ja sabeu que demà ho tornarem a fer. Farem camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.